És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Els moments Vinoteca i alhora també els moments Pibernat són els que tenim en aquesta hora, en aquests moments, aquí a la sintonia de Ràdio Olot, els dimarts, quan arriba, doncs, al migdia. I els compartim, com sempre, amb en Miquel Fluvià, que el tenim ja amb nosaltres aquí a l'estudi de la ràdio. Miquel, benvingut.
Molt bon dia.
Com ha anat això, aquestes festes?
S'han acabat les festes.
Per sort. I mira, jo ara dic per sort. Perquè...
això, gràcies a Déu, s'han acabat.
Sembla mentida. Sembla mentida. Com arribem al dia d'avui, després de tanta festa i de tants àpats i de tantes coses, no?
Sí, saturació total.
Exacte, que dius, una miqueta ja ens agrada, però, ostres, tant, de vegades cansa. Però bé,
no,
si tot fos això...
Si tot, exacte, els mals...
Fossin aquests,
diríem... Molt bé.
Escolta'm, han anat bé les festes, sí, no?
No, les festes han anat bé, ahir van fer una mica de cura. No, tot i ser jornada de Reis, doncs, vàrem intentar, doncs, de que el pas fos suau i ja vàrem fer una mica de... És a dir, l'àpat ja va ser...
Més allò, suau.
Més suau i controlant la... Mirant de controlar la situació, no?
Va,
que també al final s'acaba agraint.
Sí, no, avui és aquell dia que tothom s'ha posat els propòsits de l'any nou, sí. I que és allò de dieta, gimnàs, cuidar-me, no sé què, després no arriba enlloc, perquè això dura 15 dies, però avui...
No, les altes diuen que les altes dels gimnasos aquests dies són estratosfèriques, no?
Sí. És una altra cosa... la bona temporada, aquesta.
Sí.
El gimnàs és la millor temporada que tenen. Sí. Bé, sí, com sigui, nosaltres hem vingut a parlar no de gimnàs, ni de dietes, ni de res d'això, perquè no és lo nostre, sinó que hem vingut a parlar de bons vins, bons caves i bones begudes, que encara que no sigui Nadal també s'han de prendre, doncs mira, de mica en mica, no? I sempre en mesura. No sé si heu tingut moltes curiositats i us han passat algunes coses aquests dies de Nadal.
Sí, han passat coses i dius, mira, ara podria ser un bon moment per allò fem una paradeta, fem un alto en el camino, no? I mirem una mica com està el món del vi, com està el pati, no? I, per exemple, agafar alguna de les coses que ens han passat durant aquests dies de festa. Són dies, evidentment, de molta activitat, de molta moguda, en què es mouen... és l'època de l'any, doncs, evidentment, doncs, que es mou més, doncs, aquest món del vi i de les begudes. I, per exemple, és a dir, abans de Nadal, doncs, va passar, doncs, un cas que no és habitual, no és excessivament habitual, però em va donar a entendre la importància, a vegades, fins i tot, que té el que estem fent ara aquí, no? Doncs de donar una mica de coneixement i d'informació del que és el món del món del vi, uh-huh. Perquè moltes vegades en falta una miqueta, no? Que és que ens van tornar unes ampolles de vi negre, no? I ens les van tornar perquè estaven en mal estat.
Ja.
Carai, vi en mal estat, no? Però resulta que, evidentment, en una caixa de 6, de la caixa de 6 n'havien obert una, i aquesta una, doncs, havia sortit en mal estat, no? Carai, què passava? Estava passat, què li havia passat?
Era vinagre, en comptes de...
Estava vinagrat el vi. Bueno, és una possibilitat, vull dir, cada dia és menys habitual. Si el vi ha estat en bones condicions, és molt difícil trobar una ampolla que estigui en mal estat, però pot passar, que no, el millor vi del món, el vi més ben elaborat que puguis arribar a trobar, pots trobar una ampolla en mal estat. Però si es troba, doncs no passa res, la tornes, es canvia, fins i tot s'agraeix que físicament la tornis per poder-la portar al celler i que vegin el que ha passat, perquè a ells fins i tot també els hi fa... els hi és important, doncs, veure, doncs...
saber el producte com el tenen, no?
El producte com el tenen, és una manera de traçabilitat i de controlar el producte, però el cas no era aquest. Resulta que el vi era dolent perquè tenia dipòsits.
Dipòsits?
Sí, hi havia trossets a dins.
Pòsit, diguéssim.
Hi havia pòsit, no? Vull dir que el posaves a la copa i quedaven, i flotaven allà, doncs, un pòsit i d'això, no? els van fer entendre doncs, que allò no era un problema, que allò que volia dir precisament era tot el contrari. Li dic que aquell vi era un vi ben elaborat, perquè el vàrem tastar i estava bé, estava en condicions, no? Uh-huh. És a dir, era un aspecte únicament visual, estètic, no? Yeah. I que allò que demostrava és que el vi estava fet de forma natural, que els pòsits hi han de ser i són en normalitat, i que, no, que al revés, que no implica que el vi sigui dolent, sinó que al final acaba implicant al revés, al contrari, que demostra que s'ha fet naturalment i que és bo, no? Però, evidentment no van estar d'acord, no va passar aquí, no vam discutir més, però a mi el que em va saber greu és el fet de que el comentari digui, no, és que la persona que hi havia en l'establiment, que era el meu fill, li deien, no, és que tu no hi entens res. Tu no hi entens res, que això és dolent, no? Bueno, no ens hi posem forts, doncs. No discutirem pas,
si tu
no?
Dius,
no? Si tu ho dius, no? Però entrem una mica en el detall d'això, perquè dona molt, molt a parlar, no? Els vins, per qüestions naturals, el vi és most de raïm, uh-huh. No? En què és el raïm xafat, no? Que ja m'ho he explicat més d'una vegada, que els raïms tots no tenen color, són incolors. Uh-huh. És a dir, el raïm, tu obres un raïm i normalment, per exemple, la nit de Cap d'Any, doncs hem menjat raïms, no? Passa que la tradició està en el raïm blanc, no? I el raïm blanc, quan l'obrim, molta gent doncs l'obre i li treu els pinyols per poder-se'l
menjar
sí, més senyor, de pressa, no? I quan l'obres és totalment transparent, no? I estem molt acostumats a fer-ho amb raïm blanc, això, a la nit de Cap d'Any, però si ho féssim amb raïms negres passaria exactament el mateix. És a dir, si nosaltres obrim un raïm negre, és tan transparent com el raïm blanc. És a dir, és totalment incolor, no? Yeah. Llavors, per lògica, diem, bueno, doncs, si el raïm blanc és transparent, farem un vi blanc, vale? De fet, però el vi negre, carai, si també és transparent, també hauria de ser un vi sense color, un vi blanc, també, no? I, en canvi, és de color negre, no? Doncs per què? Perquè la pell, doncs, té aquest color fosc. I és la pell la que acaba donant el color al vi. Què passa? Que quan es fa la maceració del most, per fer-la provocar la fermentació, s'hi deixen les pells, doncs, en tota la barreja, per entendre'ns, no? Uh-huh. I aquestes pells acaben provocant, doncs, que el vi acabi tenint aquest color fosc. Però aquestes pells, que no deixa de formar part de la mostra orgànica de tot el producte, són al final els que acabaran provocant els dipòsits en el vi, no? Aquestes pells que porten els llevats, partícules microscòpiques d'aquestes pells es van dissolguent i queden dins de tot que és l'estructura del vi. Aquests vins, normalment, llavors se'ls fa una filtració. Se'ls filtra, se'ls treu d'un dipòsit i, per exemple, moltes vegades es posen en una barrica, no?, per fer una criança, doncs, en barrica de fusta, no? En aquest procés uh-huh. es produeix una decantació natural i tots aquests sediments s'eliminen i es queden a part i el vi queda sense sediments i es posen a la bota, no? Però que naturalment, doncs, es produeix aquesta filtració, hi ha un tema de quantitat, no? Si ets excessivament meticulós i el filtres amb excés, estàs traient substància i qualitats en el vi que al final acabaran perdent, baixant la qualitat del producte. És a dir, s'ha de fer aquesta filtració, però d'una manera sense alterar, doncs, la qualitat. Yeah. Com s'ha de fer? Doncs no passant-se la filtració. I veus què vol dir això? Que poden quedar petites parts de matèria d'aquesta matèria orgànica, clar, que no són dolentes, no? Al final, cap forma part del mateix
però
vi.
Però potser no estem acostumats, no, a veure
no estem tan ampolles. Acostumats. Llavors, com que la qualitat és una cosa que moltes vegades no s'ha primat amb excés, el que es fa és primer més la imatge visual, que les coses siguin maques a simple vista, no? I com que i no estem parlant d'ara, estem parlant ja de fins i tot de segles, doncs la gent ha valorat doncs, que el vi sigui transparent, que sigui net, que sigui allò totalment net, no? I s'ha primat sempre doncs, filtrar molt els vins, filtrar-los molt, perquè la gent el que valorava era la transparència, no? La qualitat, bueno, se li dona per entesa, la qualitat. Però si avui dia, doncs ja, en què es valora molt més la qualitat del producte, es filtra molt menys, això seria el que serien els sistemes naturals, no? Vull dir, un vi natural, moltes vegades el vi natural, doncs, a mi és una cosa que n'hem parlat més d'una vegada, a mi em fa molta gràcia aquesta paraula, no? Naturals ho són tots els vins. Però moltes vegades tots els vins naturals doncs, tenen pòsits. Per què? Perquè es filtren molt menys. És a dir, es va buscar la qualitat del producte, no? Doncs, bàsicament és això, doncs, tu veus pòsits en un vi, t'està dient que aquell vi està ben fet, t'està dient que aquell vi, quan s'ha filtrat, doncs s'ha filtrat, doncs, ho just i necessari perquè no perdi qualitats, no?
Clar.
Bueno, en definitiva, doncs que els pòsits són dolents, home, des d'un punt de vista visual i estètic hem d'entendre que sí, un líquid totalment transparent sempre és més maco, però des d'un punt de vista organelèctric, des d'un punt de vista de gust, sempre el pòsit, no és que el pòsit sigui bo, sinó que t'està indicant que aquell vi està ben fet. Però s'ha de prendre una explicació, és a dir, el pòsit que s'hi té, des d'un punt de vista de gust o de disfrutar de la beguda, és que és desagradable. És desagradable, vull dir, no, és una, des d'un punt de vista de gust pot arribar a sorrejar una mica, vull dir, no és una manera de veure el vi que sigui
normal,
que sigui normal i que ens hagi d'agradar amb excés, no? I nosaltres el que hem de mirar és de quan fiquem aquest vi a la copa, doncs de que el pòsit es quedi a l'ampolla, que no se'n vagi a la nostra copa. I això hi ha maneres doncs, de poder-ho aconseguir. Nosaltres sabem que tenim una ampolla que o és una ampolla de, ja, que d'ella mateixa ja té una criança ja important. Nosaltres, si estem ara l'any 2025 i tenim una ampolla que té més de 10 anys, pensem que pot tenir pòsits. És habitual, és el que hauria de ser. És el que hauria de ser. O que nosaltres l'hàgim guardat a casa, no? Que tinguem alguna ampolla que hàgim guardat i tinguem, durant uns anys, 5, 6, 7 anys, la tinguem guardada a casa, aquella ampolla pot haver fet pòsit, pot tenir un pòsit. Hi ha maneres, doncs, de poder d'evitar, doncs, que no se'ns vagi la copa. I la més important de totes, al final també és el sentit comú, no obrir l'ampolla de seguida i servir-la. Per què? Perquè normalment aquesta ampolla la tindrem en posició horitzontal, perquè nosaltres, com que sabrem com s'ha de guardar aquesta ampolla, no la tindrem dreta en alguna estanteria, d'això no, la tindrem en posició horitzontal, doncs, al lloc on l'estem guardant, no? El nostre celler, el nostre armari de vins, no? La tindrem en posició horitzontal, que és com s'ha de guardar perquè el líquid toqui en contacte amb el suro, no? Però què passa? Si l'obrim en aquest moment, segur que els pòsits se'ns van a la copa. Què hem de fer? 24 hores abans de voler-la obrir, aquesta ampolla l'hem de posar en posició vertical. En 24 hores n'hi ha més que suficient. Fins i tot et diria que hasta en 12-15 hores n'hi hauria suficient. Però bé, bueno, fiquem-n'hi 24 i assegurem a tret, el dia abans.
I per què això?
Perquè és física bàsica. És a dir, si tu tens un líquid i el poses a una ampolla, la poses en posició vertical i hi ha un líquid i aquest líquid té uns sediments en suspensió que els atents posats quan estan horitzontals a la paret, tota la paret del costat de l'ampolla, quan l'aixeques, tots aquells sediments estaran per tota l'ampolla i automàticament decantaran cap on? Cap al cul.
Cap avall.
Cap avall. I en 24 hores els tindràs tots posats en el cul de l'ampolla. Això és el que es fa amb el cava, amb el xampany, quan se'ls hi fan aquelles, amb uns pupitres inclinats a 45 graus, se'ls hi dona aquells quarts de volta. Uh-huh. Què s'està fent? S'està fent que tot aquell sediment se'n vagi a l'altre costat, a la punta de l'ampolla, per poder desgorjar i treure, bueno, aquests sediments, treure els sediments que hi ha.
Bé, els sediments continuaran sent, el que passa que estaran a baix de tot i no es veuran a l'ampolla, no quedarà tan lleig, per dir-ho així, no?
Exacte, i serà més senzill, doncs, de poder-los servir. En el cava, en el xampany, aquests sediments són... estaríem parlant d'exactament el mateix. És a dir, què passaria si no desgorgéssim? Doncs que hauríem de buscar algun sistema, doncs per fer això, doncs de poder-los deixar en el cul, no? Clar. I que poguéssim servir sense els sediments, no? No passaria res, no passaria absolutament res, no? El que passa que hem trobat, amb el cava s'ha trobat aquest sistema, doncs, per ja fer la feina, no? I ja l'ampolla que quedi neta, buscant això, el líquid transparent, no? Sense evitar que el gust canviï. Quan la tenim en posició vertical, ja la podem obrir i llavors apareix el següent pas. Si els sediments són relativament pocs, podem servir directament en copa i segur que aconseguirem que ens quedin en el cul, no? Uh-huh. Si són ja... estem parlant d'una criança ja llarga i els sediments poden ser importants, doncs decantar-ho, agafar un decantador i passar el líquid. El mateix que fem quan es fa l'elaboració del vi, quan estem fent la fermentació i passem a bota, què es fa? Es decanta el vi cap a una bota i es fa una filtració natural. Doncs seria fer el mateix en el moment de servir-lo. És a dir, passem, decantem de l'ampolla al decantador de vidre, no? I passem el líquid vigilant que el cul es quedi a l'ampolla, aquell mínim líquid que ens quedarà allà, ja hi ha de quedar perquè allà quedaran tot el dipòsit. Llavors aquí apareix un altre... Això té una funció que és netejar el vi, i l'altra funció que té també és que estem parlant d'un vi que ha estat molts d'anys tancat en una ampolla, s'ha d'airejar. Uh-huh. És a dir, de cop, aquell vi que l'oxigen no l'ha vist en anys i anys, de cop l'estem obrint a l'aire, a contacte amb l'oxigen, i aquell vi s'ha de, el que es diu, s'ha d'obrir, s'ha d'oxigenar, i en qüestió, doncs, de minuts, doncs, aconseguirà la qualitat que ha de tenir. I aquesta qualitat va augmentant amb el pas de les hores, no? Llavors, un decantador que ens ajuda molt, com que la superfície de contacte amb l'oxigen, per això tenen una boca petita i el cul és molt ample. Mm-hmm. Per què? Perquè hi hagi més contacte amb l'oxigen i que això, aquesta oxigenació es produeixi molt més de pressa, no?
Tu dius que uns minuts ja en tenim prou, però, per exemple, si el deixem, per dir una cosa, tot un dia es pot fer malbé allò o no. Pot perdre alguna qualitat?
No. Home, tot un dia també és una mica una exageració.
No sé, no. Jo ara no. M'ha vingut al cap un dia, no sé, per dir
no, però,
alguna
per exemple,
cosa.
No, però, per exemple, el que sí seria... Si, per dir una cosa, si ara ens volguéssim veure una ampolla, no? Ho ideal seria que una hora abans haguéssim començat ja a fer tot el procés. Uh-huh. I haver obert l'ampolla, decantar-la, i que portés com a mínim una o dues hores, doncs, a dins el decantador i oxigenat. Llavors estaria en el punt òptim.
Però ara, per exemple, imagina't, fem això, no? Prenem una mica tal i qual. Ens queda vi allà, perquè ningú se l'ha pres. Mm. És aquells dies que ningú té set. I dius, bueno, el deixo aquí en el decantador i passen 3 dies. Allò es fa malbé, perd qualitats?
Allò perd qualitats. No es fa malbé, però, és a dir, perd aroma, perd qualitat. És a dir, el gaudi que podries tenir amb aquell vi disminueix molt i molt. Bàsicament, per pèrdua de qualitats. No perquè es faci malbé, sinó perquè, vull dir, no té cap sentit. És a dir, el vi és un producte que, un cop obert, s'ha de consumir. És a dir, no cal que... És a dir, s'ha de consumir... a poc, és bo esperar allò una o dues hores, estarà millor al cap d'una o dues hores, no pas el moment que has obert, això segur, però a la que ens passem a les 24 hores, allò ja ha perdut.
Molt bé.
És a dir, ja s'ha d'haver pres. I llavors aquí apareix una altra de les grans curiositats, una de les grans preguntes que segur que molts ens hem fet alguna vegada. Diu, per què les ampolles tenen la forma que tenen i perquè totes tenen el cul tirant endins.
És veritat, això. Sí, perquè és una d'aquelles coses que ens hem adonat, però que no sabem per què són així d'aquesta forma.
Exacte.
Molts diuen que és per agafar-les, no?
Sí, molt bé, sí, perquè com que pots ficar el dit gros...
Sí, diu, queda allò tan fi quan et serveixen, no?
Exacte, pots allò, el dit gros ficat al cul de l'ampolla i la mà a l'esquena, no? i serveixes com un gentleman. Això passa, això passa, però no és l'origen de d'això. Al final, l'origen real de per què les ampolles, tant d'espumosos, caves, xampanys, com de vins, tenen el cul tirant endins, l'origen real està en que va ser una manera dels fabricants de vidre sobre una demanda que tenia el sector dels productors de vi. Productors de vi, què volien? Vendre la màxima... Què volien i què volen avui dia? I és normal en qualsevol sector, no? Vendre la màxima quantitat de producte, amb la producció que tens, no? I en un moment es va decidir a fer l'ampolla de 75 centilitres, no? Aquesta ampolla que no arriba al litre. Però, esclar... aquesta ampolla, depèn de com la facis, nosaltres hem vist moltes ampolles, tu veuràs que hi ha ampolles que hi ha 75 centilitres i ja dona la sensació que hi ha una quantitat de líquid, i la mateixa, una ampolla feta diferent, en què sembla molt més gran i molt més espectacular, que diu, carai, aquí sembla que hi hagi més líquid, però també hi ha 75 centilitres, no? És a dir, que depèn de com facis l'ampolla, es pot semblar una cosa o una altra. Llavors, hi va haver i això va ser una demanda real, que es van demanar ampolles que hi cabessin els 75 centilitres, però que donessin la sensació de que hi és més líquid, no? Una de les maneres era fer les parets més gruixudes, no? Passa que això era costós. Això era fer les parets massa gruixudes, volia dir massa vidre, i llavors l'ampolla valia masses diners, i el que guanyaven per un costat ho perdien per l'altre, no? Clar. Fins que a algú se li va ocórrer, doncs, una cosa molt senzilla, que era, amb un copet, això, les ampolles es bufaven a pulmó, no? I amb un simple copet, doncs, li tiraven el cul endintres, no? Automàticament, aquella ampolla, amb una projecció tan senzilla, sense gastar més vidre ni res, passava, doncs, a poder ser més grossa i que abria els 75 centilitres igual. És a dir, és un problema de que visualment dongui la sensació de que hi cap més líquid, no? I que, carai, aquesta ampolla que grossa, que maca.
És una trampa, això, per dir-ho així. És,
no? Va néixer com una trampa.
Com una trampa.
El que passa que llavors, a posteriori, un cop va estar feta la trampa, es va començar, doncs, a embotellar, doncs, amb aquest tipus d'ampolles, i se'n van donar compte que hi havia un avantatge, doncs, en el procés, doncs, de l'elevació del vi. Que és que, què passa? Quan tu una ampolla, el cul el té tirat endintre, queda al voltant, doncs, si ens imaginem l'ampolla per dins, queda com una muntanyeta a dins, en el cul de l'ampolla, queda com una muntanyeta, i tot al voltant, doncs, com una vall estreta, no?
Sí.
Què passa? Bé. Que si tu la poses en vertical i els sediments han d'anar cap al cul de l'ampolla, doncs es queden on? A tot el cul,
als
no.
Costats.
Només es queden als costats, es queda al voltant. D'aquesta vall, al voltant d'aquest turonet que se'ns ha fet a dins l'ampolla. Quan més gran és el turonet, més fonda és la vall i més amagats queden els dipòsits. I nosaltres ens trobarem que moltes de les ampolles dels vins de tradició de criança, els grans elaboradors de criances, els grans elaboradors de vins pensats per guardar anys, tots, fixeu-vos-hi que totes, tenen el cul tirat endins profundament, és a dir, tenen la muntanyeta aquesta, doncs, elevada. Per què? Perquè busquen això, busquen, doncs, aquesta vall fonda dins l'ampolla en què se'ns hi quedaran tots els dipòsits. És a dir, allò que va néixer com una trampa es va quedar convertint en un avantatge pels que per netejar-ho, que són els dipòsits i els sediments del vi. És a dir, al final podem dir per què es fan les ampolles d'aquesta manera, doncs també es fan per poder decantar millor els vins. Però això es va descobrir a posteriori, quan ja estava, el pecat ja estava fet.
No? Sí, a vegades les coses es descobreixen per casualitat, eh?
Per casualitat. I, evidentment, a més, llavors també es va veure que per servir també anava bé. És a dir, és veritat que es fa això perquè se serveix millor una ampolla? Suposo que també podem dir que sí, que és veritat que es fa això, però en el seu origen ni es va fer per agafar millor, ni es va fer perquè els sediments s'hi quedessin doncs, amagats, no? Es va fer doncs, per vendre més vi o per donar la sensació que ho que venies hi havia més quantitat doncs, pas la que era real.
Doncs escolta'm, avui hem parlat de curiositats sobretot dels sediments, d'aquests sediments que queden a l'ampolla, que molts diuen que no, que allò és dolent, i no és dolent. O sigui, com tu has explicat molt bé, allò és encara, podríem dir, més natural encara.
És molt millor. És a dir, com a mínim és una, allò que és la prova de l'algodó.
Ara t'ho havia dit, la mostra de que està ben fet.
La mostra de que està ben fet.
Molt bé, i aquest cul que dius tu de les ampolles que va cap amunt, doncs mira, ve de tot això, no? Més tard, doncs per casualitat, a lo millor, doncs també per servir, però més tard, no? Més com diem, al principi de tot, quan et diuen per què té aquest cul l'ampolla, és tothom diu, per servir. No és per això. Ara avui ja ho hem esbrinat per què. Miquel, res, ho deixem aquí perquè no tenim més temps.
Vinga.
I després d'aquest passeig per tot aquest paisatge, perquè això és un paisatge dels turonets i totes aquestes coses que ens explicaves, nosaltres t'emplacem per el pròxim dimarts, que tornarem novament a parlar de més coses relacionades amb el món del vi, dels caves i de tot el producte pibernat. Que vagi molt i molt bé.
Que vagi molt
Bona
bé.
Setmana.
Ens veiem la setmana vinent.
Coneixes Pibernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Pibernat, tu tries.